us volem parlar de l'adulteri. Sí, 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 sí. Pot ser el que ha sigut sempre, segons el diccionari normatiu, és a dir, la violació de la fidelitat conjugal. Ara bé, per la poeta Blanca Llum Vidal, també pot ser altres coses, un indici d'un problema que batega al fons de la nostra organització social i fins i tot un mecanisme per sanar-lo, una ocasió per posar en qüestió els rols de gènere, una experiència per explorar l'impacte dels cossos en contacte, que sempre hem llegit per contrast amb dues ànimes que es troben, i altres coses. Ella ho explica en el seu No cometràs adulteri. Hem anat parlant d'aquesta sèrie dels 10 manaments, que el que vol és repensar els grans temes de la contemporaneïtat, seguint el fil conductor d'aquest decàleg que Moisès, amb les taules de la llei, va donar doncs, als ciutadans d'Israel, els israelites, amb una mirada fonda i actual, responent a problemàtiques d'avui, lluny de qualsevol confessionalisme. No anem a fer aquí proselitisme, sinó només a debatre. Hem parlat de gairebé tots, i el sisè és aquest No cometràs adulteri, i en xerrem amb la Blanca Llum Vidal. Ella va néixer a la Barceloneta ara fa 38 anys i actualment segueix vivint a Barcelona, ha treballat a Treball Social, ha estudiat Treball Social, Filologia Catalana i també Pensament Contemporani. Treballa doncs, a treballadora social, però a més té una profundíssima i riquíssima carrera doncs, literària com a traductora, per exemple, de Marguerite Duras, editant la poesia d'Àngel Guimerà, les cartes a l'exili de Mercè Rodoreda, també doncs, ha fet diversos poemaris i ha contribuït doncs, en altres llibres i publicacions. Molt bon dia, Blanca.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Escolta, m'has respost ara fa una estona perquè anàvem tard i una curiositat, i m'has dit beníssim. És que m'ha sorprès perquè és una expressió que...
Balear,
totalment. És una cosa que diem aquí, però que no se diu massa a Catalunya.
Al Principat no, perquè jo tinc una pota mallorquina, ma mare és de Mallorca.
Ah, llavors tu pots xerrar mallorquí?
Bé, jo puc xerrar mallorquí. A Mallorca me diuen que xerra en català del Principat i a Barcelona me diuen que sí, que tenc un poc de mallorquí.
De quina banda de Mallorca és ta mare?
Mo mare és de Bunyola i son pare del meu fill és de Felanitx i he tingut també durant molts anys una relació gran amb l'altra banda de l'illa, en Felanitx. Sí.
Carai, doncs a la muntanya i al pla. O sigui...
I a Formentera hi vaig estar fa molts anys treballant.
A veure, quina feina hi vas venir a fer aquí?
Bueno, tenia 18 anys i vaig venir a fer, doncs, de treballar a l'hostaleria a Cala Saona. Treballar sense parar durant 2 mesos.
De cambrera, a algun restaurant de Cala Saona o a l'hotel?
Sí, un restaurant.
Molt bé. Doncs bones postes de sol que tenies, no?
Bueno, era bastant explotació, allò. Les veia... Però bueno, vaig tornar a Formentera per reconciliar-me amb l'illa i per gaudir-la d'una altra manera. Sí.
No sorprendràs a ningú, si fas servir aquests termes. Hi ha hotelers, afortunadament, que tracten molt bé els seus treballadors i d'altres, treballadors del sector de la restauració, que els tracten fatal. I això és un secret que no cal que amaguem més.
Sí.
No et preguntaré si vas cometre adulteri aquí a Formentera Blanca. En qualsevol cas, aquest dels manaments... Que Moisès ens va traslladar a la ciutadania. Aquest és el que clarament menys s'ha complert?
Bueno, no robaràs també s'ha complert poc i no mataràs si mires la història de la humanitat. També diguéssim que malauradament...
Ui, estaria allí, hi ha hagut moltes guerres, però fer el llit també...
Sí, el que passa és que, clar, és que com m'explicaves al principi, és un manament que està estrictament vinculat al matrimoni, no? I per tant, quan no hi ha aquest tipus de lligam entre dues persones, llavors parlar d'adulteri ja és, diguéssim, o poc pertinent o ja forma part d'un altre espai, no?
Mm. Sí. De fet, si mirem, tota la història de la literatura universal i abans de la literatura universal, doncs, les cròniques, doncs, dels reis, de les monarquies, que era, en fi, quelcom, doncs, que d'alguna manera doncs, també entretenia a la gent, en va ple, en va ple de... O sigui, diríem, segurament l'adulteri és el principal motor, la principal força centrífuga que mou les ficcions i no ficcions de bona part de la literatura escrita que tenim avui, no?
Sí, sí, exactament, és a dir, l'adulteri plana per tota la història de la literatura, és evident, però per què plana l'adulteri? Perquè plana la història del desig, no? És a dir, la història del desig, que és molt complicat de mantenir, que és una mica el que intento explicar al llarg del llibre, és a dir, de concentrar-lo en una sola persona. Uh-huh. És a dir, jo crec que de manera espontània i de manera natural, és a dir, sentim atraccions i sentim ganes de conèixer i ganes de relacionar-nos cap a alteritats diferents, no?
Ja.
I aquí doncs hi posem límits o no n'hi posem, no? I per tant és aquestes ganes de conèixer la diversitat a través de, doncs, del cos o de la paraula o del sexe, doncs evidentment doncs plana per totes les pàgines de la literatura, sí, al llarg de la història.
Mm-hmm. Per què dius que és un problema que batega al fons de la nostra organització social? Per això que explicaves ara, que estem d'alguna manera condicionats per la tradició, per segles, doncs, d'una organització normativa molt, molt concreta, doncs, a ser, doncs, en un principi fidels i a posar sota la catifa tot el que passa més enllà, doncs, de la relació matrimonial.
Bueno, clar, és a dir, si el matrimoni és la principal forma de vincle, no?, i de relació entre dues persones, llavors, evidentment, aquí ja passa alguna cosa amb el desig, no?, se l'intenta tancar, s'intenta, no?, posar entre un espai molt concret i delimitar entre dues persones, i aquí hi ha un joc de possessió d'entrada, doncs, pactat i d'entrada acceptat per dues persones, no? El que passa que, clar, és a dir, quan comencen a haver-hi altres formes de relació, doncs tot això comença a canviar, no? I a més el que em sembla interessant, és a dir, i parlar d'adulteri al final, a mi el que em va acabar portant és a pensar una mica sobre el terme de fidelitat, és a dir, què vol dir ser fidel, no? Mm. És a dir, ser fidel vol dir no tenir relacions sexuals amb una altra persona, només vol dir això ser fidel, podem pactar un tipus de fidelitat que inclogui, doncs, això, conèixer físicament o relacionar-nos físicament amb altres persones, no? És ja. La fidelitat també crec que es pot ressignificar, no?, d'alguna manera.
Això que es diu avui les relacions obertes o el poliamor, se n'està parlant molt d'aquestes noves, diríem, aquests nous marcs de relacions sexual afectius, o, per exemple, també podríem discutir si tenir una relació, per exemple, només de missatges de WhatsApp amb una altra persona a l'esquena de la teva parella, on es crea una complicitat, on es crea, on es generi, doncs, un tipus de relació íntima, si també és un adulteri.
Clar, jo d'això em vaig voler parlar una estona, és a dir, centrant-me això específicament en el llenguatge, no? És a dir, perquè crec que d'alguna manera ens hem centrat molt en el cos, no? Potser l'hem sublimat, no? I és com que espanta molt, doncs això, espanta o ha espantat molt, eh? No dic que li espanti a tothom, però ha espantat molt, doncs, tenir relacions, doncs, més enllà de la teva parella, no? Més enllà d'aquella amb qui t'has casat, però efectivament, és a dir, pots arribar a graus d'intimitat per escrit tant o més elevats, no? És a dir, ja sigui parlant de sexualitat, és a dir, pots, no? És a dir, inventant i crear tot un argot, tot un llenguatge de caràcter sexual, però que sigui només per escrit, o creant un món compartit, no? Sí, sí. I per això em vaig voler centrar bastant en el llenguatge, no? És a dir, en el llenguatge i en altres tipus, doncs, de relacions que no només passessin estrictament per la pell, diguéssim.
L'adulteri, aquest setè manament, per tant, doncs, amb més de, doncs, de tres mil·lennis de història, segueix sent un dels, potser, el manament més masclista?
Segurament. Segurament, no? Perquè és evident que qui ha patit penes pel fet de ser adúlter... són majoritàriament les dones, això també ho dic, és a dir, pocs homes i sobretot pocs homes heterosexuals han estat castigats, condemnats o han patit violència pel fet de ser adultes, no? És a dir, encara hi ha llocs del planeta, no?, en què es castiguen, doncs, les dones amb diferents penes, no?, pel fet de ser adúlteres, per fet de ser adúlteres, però sí, és un manament molt travessat per la qüestió de gènere.
Escolta, què en podem extreure dels versos polítics de Brossa amb relació a aquesta qüestió?
Bueno, jo sé, simplement de cop i volta em va venir la... O sigui, em va venir aquest poema al cap, no?, i vaig recordar això, que era un poema que m'interessava especialment perquè hi ha dos destinataris, no?, és a dir, Brossa es dirigeix, doncs, diguéssim, al feixista, celebra, doncs, la mort, evidentment, del dictador, i després hi ha una altra part, al final del poema, en què es dirigeix a algú que estima, no?, és a dir, algú amb qui té una relació, doncs, de fraternitat, no?, i aquesta divisió, aquesta dicotomia entre l'odi i l'amor, no?, em semblava també interessant poder-la traspassar una mica a tot el món de l'adulteri, no?, més que res perquè si es respecta la singularitat i el valor d'una cosa d'algú, doncs no es pot uniformar, no? És a dir, no es pot intervenir en la seva existència ni privada ni pública, que és una mica el que fa la marca d'adulteri. És a dir, si tu consideres que algú és adulte, és perquè no el deixes ser exactament lliure, no? I vaig fer una mica aquest lligam.
Molt bé. Aquest no cometràs adulteri, aquesta revisió de, en aquest cas, el setè manament per part, doncs, de la Blanca Llum Vidal. Al final també expliques, bueno, entre mi també expliques la història d'una Marina Tsvetaeva. Qui era i què li va passar?
Bé, doncs jo vaig pensar i vaig parlar una mica de Marina Tsvetaeva, que justament ara m'agrada recordar-ho, la Laia Martínez i López acaba de traduir les seves fites, perquè Marina Tsvetaeva tenia moltes relacions amb moltes persones, és a dir, amb homes i amb dones, no? És a dir, i ella estava casada amb Sergei Efron i alhora, doncs, mantenia una multiplicitat de relacions afectives, amoroses, sexuals, el que sigui, amb moltíssimes persones i en cap moment no es desprèn dels seus textos que això impliqués una infidelitat. No? És a dir, ella va ser fidel políticament, vitalment i existencialment al seu marit tota la vida, és a dir, quan el perseguien sempre li va fer costat, però això no era incompatible, doncs, amb tota mena de relacions físiques i també per escrit, perquè la Tsvetaeva, doncs, té moltes cartes, no?, i molta correspondència, doncs, amb tot de persones, doncs, això, en què hi haurà enamoraments molt, molt potents. Però aquestes relacions i aquesta diversitat, doncs, no entrava en conflicte amb un amor immens, no?, i amb un acompanyament i amb un projecte vital compartit, doncs, amb el seu marit, no? I per mi és bastant exemplar, no?, en aquest sentit.
Molt bé. Blanca, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i, per favor, torna a Formentera i reconcilia't encara més amb Castella que et va...
Ja no estic ferida en Formentera, eh?
Ja no estàs niga, que diem aquí. Ja
teniu una illa preciosa, una mica pressionada pel turisme, però...
Una mica, sí, una mica. Mallorca també, eh? I la Barceloneta i Barcelona també, no? No se'n salva cap, lamentablement.
No. En fi... Bé, gràcies per convidar-me.
No, i que sapigueu que la segona part del llibre, doncs, hi entra, doncs, en aquest cas...
Víctor Català,
sí, l'autor, doncs, de Solitud... I parla, doncs, també, doncs, en aquest cas ho fa des de la ficció, aquí es deixa anar. Gràcies, sí. Gràcies, Blanca.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Salut.